Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Cada dia estem més...
Bueno, m'agrada molt,
Enrere,
Candela.
El James Last. Ara farem The Best of James Last.
Pues em sembla molt bé, em sembla molt bé. James Last.
Ja que ahir era l'aniversari del Barry Manilow, aquesta Copacabana.
Doncs mira, avui Copacabana amb James, James Last.
Ah, això mateix.
Hi ha el famós pollastre Last i el James Last. Molt bé, doncs, com sempre, benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar. Molt agraïts, moltes gràcies d'acompanyar-nos i, naturalment, doncs, començar dient que, atenció, perquè tots aquells que seguiu el programa Passa Palabra,
sí,
més concretament aquella part final que és el rosco...
El rosco...
Doncs,
no us vais a comer un rosco más.
Ja no us vais a comer un rosco más. Ben trobat. Perquè avui és l'últim dia del rosco de Passapalabra.
Efectivament, avui dijous 18 de juny, l'estrena de la nova prova final, demà divendres 19.
Que ja no serà el rosco?
No, ja no serà el rosco, ja, com que hi va haver tot aquest enrenou amb els drets del concurs...
Sí, sí, sí.
Que
sí.
No sé si em sembla que ve del nord d'Europa...
Sí. Bueno,
doncs
el cas és aquest. Bueno, doncs avui últim del rosco, demà primer de la nova prova del Passapalabra. I també dir que ja és oficial que Operación Triunfo torna a Amazon Prime el 2027. Sí, a través de les xarxes socials, doncs s'ha anunciat la seva continuïtat a aquesta plataforma digital. No tenim encara dada dia d'estrena, però bueno, serà la seva
no sé quantes.
Sí, 14a edició.
Ah,
14a. 14a edició. Dic bé, 14a edició. Ho presentarà la Chenoa.
La Chenoa que...
Com no té feina...
No té feina, no, perquè... A veure, ella ho sap compaginar bé, eh? Llavors, clar, està amb Doghouse i The Floor, eh? Aquests s'emeten a la U.
Sí, sí.
I, a més, membre d'un jurat.
En tu cara més suena.
Ah, això mateix, Antena 3. Està a tot el...
Està tot arreu.
Estem mirant d'aconseguir que vingui a Pirineus Televisió, també.
També. Mm. Tant de bo. Escolta, ja m'agradaria. Sempre t'he dit que la trobo una nena molt agradable i una molt bona presentadora i que ho fot molt bé, la veritat.
I tant que sí.
Sí, sí. Bueno, doncs ja ho sabeu, eh? Oficial, Operación Triunfo, Amazon Prime 2027.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Al Passeu sense trucar no hi pot faltar la cita amb la psicologia, amb la psicòloga de capçalera, amb la Laura de Llarès. Hola, Laura, benvinguda.
Què tal? Bona tarda.
No sé, avui ens parles, millor dit, de psicologia o de filosofia?
No, és psicologia.
No sé.
La filosofia també és molt interessant, eh? Sí. Ja m'agradaria saber-ne més, però no, ens quedarem amb la psicologia,
vinga,
que
doncs
és el nostre camp. Avui parlem de creences limitants, és per això, no?
Sí, és clar, és que el nom dius creences limitants.
Sí.
Veure.
Sí, sí. Què són les creences limitants?
Això mateix, explica'ns-ho.
Aquells pensaments negatius que nosaltres en un moment donat hem donat per vàlids, que els donem per certs, que són veritats que són inqüestionades, no inqüestionables, eh? Inqüestionables, no hi ha res inqüestionable. Però aquestes veritats que tenim establertes en el nostre cap, nosaltres les hem donat per verdaderes i no les hem posat en qüestió mai. I el problema és que aquestes creences ens condicionen les nostres maneres d'actuar, de procedir, i fins i tot ens condicionen les maneres que tenim de pensar.
I d'on les traiem? Ja hi naixem o ens les creem?
Bona pregunta. Ja hi naixem? No.
No.
No. Però hi ha dues maneres d'anar creant-les, no? Una que seria heretada. Tornem a parlar de la importància de l'etapa de la infantesa, d'aquesta importància del primer vincle amb la família, que és el vincle parental, I aleshores aquestes creences poden ser transmeses de pares a fills o de bisanets, no? Doncs ara no em ve...
No et ve cap exemple,
no em ve cap exemple ja vindrà, però no mira, patiu. Ja està, ja el tinc.
Veus? Ja us ho deia. Digues, digues.
Si vas a casa d'algú, porta alguna cosa per picar, perquè si no quedaràs malament.
Ah, sí.
Clar,
sí, sí.
Això, per exemple, ja seria una creença d'algú que se'ns transmet a nosaltres i que condiciona la manera en com anem a casa dels altres quan som convidats. Mm? Després, la segona manera de que es formulin aquestes creences seria a través de la nostra pròpia experiència. És a dir, que allò que jo visc tinc una manera determinada d'interpretar-ho i després aquesta experiència es queda anclada en mi i quan es repeteix una experiència similar, doncs és molt probable que la interpreti igual i que, per tant, reaccioni de la mateixa manera. Quan parlem de creences limitants, parlem d'una base que és negativa. I aleshores parlem sovint d'una base que es deu a un error de pensament. Els psicòlegs diem distorsió cognitiva, que així sona com molt gros, però no és una altra cosa que un error d'interpretació o un error de pensament. Aleshores, per si voleu buscar-ho i us interessa, jo en diré algunes, però ho podeu buscar per internet, a distorsions cognitives. Qui va fer un estudi molt ampli sobre això i força exhaustiu va ser Aaron Beck, que és va ser un dels grans psicòlegs i tenia programes d'intervenció amb trastorns tan greus com la depressió. Sí. Es va morir, no sé si l'any passat o l'altre, o sigui, és bastant recent i val la pena, si us interessa el tema, que hi pugueu fer un cop d'ull. I aleshores, quines distorsions cognitives hi han? Jo n'he recopilat 10.
Però n'hi deuen haver més, no?
Sí. Però per això us deia que podeu anar a buscar aquesta referència si el tema us interessa. Comencem pel primer, que seria el pensament dicotòmic. Què és un pensament dicotòmic?
A veure, sí, explica'ns-ho.
És un pensament de sí o no, de blanc o negre o de veritat o fals.
Ja.
És a dir, és un pensament extrem.
Clar. No hi ha un entremig, oi?
Clar,
hi ha el gris, oi?
Ens perdem tots els matisos, no? Uh-huh. Que a vegades són els que fan la diferència. Per exemple, un exemple d'això seria si no estàs amb mi, estàs en contra meu. Veieu aquest tipus de persona que té aquest pensament?
Sí.
Doncs, per exemple, hi ha una discussió, ostres, com que aquest no s'ha manifestat a favor meu, vol dir que el tinc en contra. I potser l'altra persona, senzillament, o no s'ha enterat de la discussió...
O passa, tu.
O no s'hi vol posar, que també és molt legítim, no?
Per això...
Sí. I no forçosament és perquè el tinguem en contra.
No.
Doncs aquest seria el primer error cognitiu que donaria peu a aquestes creences limitants. Després tindríem sobregeneralitzar fets o coses. Què vol dir això? Vol dir traslladar d'un fet concret, una cosa en concreta, fer-ne una generalitat. Per exemple, si jo vaig cometre un error puntual...
Sí?
Dir...
Ja serà una fracassada tota la vida?
Clar, sóc un desastre, sóc una inútil.
És allò que diuen per un perro que maté, no?
Exacte, me llaman matar perros, és exacte, és exactament això. Aleshores, veieu com n'és de cruel i de condemnant, no?, aquesta creença que d'una banda ens diu que no podem cometre errors i de l'altra ja directament aquell error ens condemna a ser uns fracassats, no?, de per vida. Per tant, és important això. Després tindríem el filtre mental. El filtre mental és quan jo focalitzo la meva atenció en un ítem negatiu. És a dir, a la vida em poden passar moltíssimes coses i en un dia me'n poden passar moltíssimes.
Bones i dolentes.
Bones i dolentes,
sí.
Però només em quedo amb les dolentes.
Ja.
És aquest filtratge...
S'ha de netejar el filtre.
Exacte.
Està brut.
Exacte. I aquest filtre el trobem molt amb trastorns greus, com per exemple la depressió. Són persones que tenen dificultat per veure les coses positives. Com més atenció prestem en aquest filtre, més gran esdevé i després més difícil és parar-lo. Per això és interessant saber aquest tipus de coses. Un exemple d'això seria quan, doncs, per exemple, faig una conferència i 20 persones em feliciten, ostres, que bé, m'ha encantat, superbé, les diapositives molt clares, i una em fa una crítica.
Ja.
Clar, si jo em focalitzo en aquella crítica...
Ja, les 20, com si no haguessin dit res,
exacte,
no?
Exacte, quina conferència he fet jo, no? Quin desastre! Quan en realitat, a fets objectius, no tindríem del tot raó, no? Després, en la mateixa línia, tindríem a desqualificar allò que és positiu, és a dir, ignorar totes les coses positives que ens passen i, a contrapartida, potenciar aquelles que són negatives, no? Si a mi em feliciten a la feina, però el mateix dia m'he discutit amb la companya, doncs, em quedaria amb la discussió, no? I aquí estaria desqualificant doncs, el que m'han dit de bo
a la feina.
A la feina. Després n'hi ha una que és molt i molt i molt comuna, que és la inferència arbitrària, que això consisteix en veure les experiències com a negatives encara que no hi hagi fets objectius que diguin que això ha sigut així. És a dir, fins ara hem vist coses que teníem positives i negatives i ens quedàvem només amb lo negatiu, però aquí anem un pas més enllà. Aquí no hi ha coses negatives, sinó que les veiem nosaltres. Mm? I dintre d'aquesta inferència arbitrària tenim dos tipus de pensament molt concret. Un seria la lectura de pensament i aquest segur que alguna vegada us ha passat. N'estic segura, a mi m'ha passat molts cops.
Sí?
Sí, és saber el que l'altre està pensant, encara que aquesta altra persona no t'ho hagi confirmat. Un exemple. Jo estic parlant amb tu, Candela, hi ha una altra persona, una tercera persona, que m'està mirant fixament i dic, ui, ja està. Aquest ja pensa que acabo de dir una roqueria molt gran. Però ell no m'ho ha dit.
No.
Ho estic inferint jo.
Sí.
Doncs això seria un exemple de lectura de pensament. I en la mateixa línia tindríem l'error d'endevinació. Què vol dir això? Anticipar que les coses sempre m'aniran malament. Eh? Ostres, estic organitzant una festa, però segur que serà un desastre. No vindrà ningú, em quedaré aquí amb cara de pomes agres.
És ben fumut, això, eh?
Clar, i en realitat, com pots saber tu que aquesta festa serà un desastre?
Si no ha passat, encara, no?
No ha passat, no hi han fets objectius per dir-ho. Però jo tinc aquesta distorsió que fa que jo pensi això. I aquestes són molt importants pel que fa a les creences limitants. Mm? Després, magnificar successos negatius i reduir els nostres èxits. Aquí, doncs, el que pot passar és que cada cop que jo faci un fracàs sigui un fracàs total i absolut i cada cop que algú té un èxit, en canvi, doncs sigui... Estem una mica dintre de la comparativa. Siguis, oh, aquest és que ho fa superbé, no?
Sí.
Però jo, ostres, jo és que em vaig equivocar, sóc fatal, sóc...
Sí, sí.
Tornem una vegada més al discurs aquest, no? Després tindríem el raonament emocional. El raonament emocional consisteix a assumir que els nostres sentiments negatius és com si tinguéssim intuïció, no? Ens informen de que jo anirà supermalament. I en realitat, recordem, sentiment què és? Sentir la ment, és a dir, pensament més emoció. I això és una cosa que és interna. Les coses de fora no tenen res a veure amb això. Per tant, és possible i molt probable que m'estigui equivocant. M'estic sentint trist, això vol dir que aquesta situació, ui, aquesta situació és nefasta,
Sí, sí.
Cuidado, peligro. I en realitat és quelcom meu de dintre. Hauria de parar-me a pensar per què, no? M'estic sentint així. No és la situació, sóc jo. Doncs fer aquesta diferència a vegades ens pot salvar de caure en aquest error. Un altre molt clàssic que segur que també us ha passat és el típic, hauria d'haver.
Clar.
Aquí hi ha una responsabilitat, ja el sentiment de culpa integrat. Hauria d'haver-ho vist venir. Aquesta frase és superperillosa perquè qui pot veure venir el futur? Clar, si poguéssim veure-ho venir, doncs ningú tindria problemes a la vida. Però en canvi ens l'hem dit més d'una vegada de dos i de tres, no?
Totalment.
Perquè veieu com ens arriba a afectar. Després també l'etiquetatge. L'etiquetatge, abans parlàvem de sobregeneralitzar, no? De fer d'un fet concret una generalitat, i aquí en l'etiquetatge doncs, passaria una miqueta el mateix. M'he equivocat o he suspès un examen, doncs sóc una inútil. És supercondemnatori.
Sí. Ja vas amb l'etiqueta de que la resta que vinguin d'exàmens també no els trauràs,
exacte,
oi?
Exacte,
exacte. Que condiciona molt.
I a més, sóc una inútil, condiciona l'àmbit acadèmic, l'àmbit personal, l'àmbit econòmic, és a dir, un ventall de coses que no,
la vida,
que no s'acaben de justificar, no? Per un error. Sí, doncs aquest també acostuma a passar sovint. I finalment, us volia parlar de la personalització. La personalització és veure'm a mi mateixa com la causant de totes les desgràcies. Exemple. Jo sempre que me'n vaig a un concert de festa major és que sempre plou. Fixeu-vos que aquesta frase és probable que l'hagueu dit més d'un cop. I si no la penseu realment i és només per treure conversa, està molt bé. Però si ens l'acabem creient, quin poder tenim nosaltres, la nostra presència, no?, de convocar els núvols meteorològicament, no?
I tant, total.
És completament irracional. Per tant... Doncs, o potser també podríem dir, ara que estem a la ràdio, és que cada cop que la Candela toca la taula de so es penja. Perquè és la Candela qui provoca que es pengi. Doncs és aquest tipus de distorsió cognitiva que a portada jo us estic ficant exemples molt senzills i molt...
No,
molt,
perquè ho entenguem, Laura.
Molt dintre de l'absurditat, però és perquè espantat. Veieu fins a quin punt, no?, podem arribar. I sí, perquè, sí. Perquè sapigueu il·lustrar-ho, eh? Aleshores, més concretament, quins exemples de creences limitants tindríem? Tindríem de tres tipus, a grans trets, eh?
Sí.
Les primeres, referides a les nostres capacitats, són les clàssiques. No puc fer-ho, sóc incapaç de... Ui, jo és que tinc massa edat per fer això, no?
Sí, ja tinc una edat, no?
Exacte. Mai podré conduir com ho fa. Aquí ja tindríem, a més, l'element de comparació amb un altre. Serien aquesta classe de creences. Després tindríem aquelles referides a les possibilitats de que quelcom passi. Per exemple, no hi ha cap possibilitat que jo pugui trobar una feina millor que la que tinc i la que tinc no m'agrada. Aquí ja m'estic tancant. Uf, quina capsa, no? És com...
Sí.
Ui, és asfixiant. Mai tindré suficients diners. No és possible que jo tingui diners, no? O no és possible que algú m'estimi. Atenció amb aquesta. Aquesta és molt comuna. Més freqüent del que ens pensem. A mi no em pot estimar ningú.
No
hi ha possibilitats. I si m'ho acabo creient, clar, tinc una autoestima molt afectada, no?
I tant.
I després, les últimes que us he portat són aquelles referides al que jo em mereixo, no? No em mereixo ser feliç perquè sóc un desastre. No mereixo que em donin més responsabilitat a la feina perquè aquell dia em vaig equivocar. Llavors, no? O no vaig estudiar prou quan era jove. Ah, no em mereixo fer... Són aquesta classe de...
Home, això ho pots pensar en molts exemples. Doncs sí, jo m'he sentit identificada. El tema és que sigui recurrent, no? I que...
Ah, clar, el tema és que quan és una creença ens porta cap a un patró de pensament concret i cap a un patró de conducta. És a dir, si jo penso que no em mereixo una parella ideal, el més probable és que jo, a l'hora de relacionar-me amb futures parelles potencials, per dir-ho d'alguna manera...
No te'n sortiràs, no? Perquè ja vas condicionada a un mateix.
Directament
clar.
No hi aniré.
Clar.
No hi aniré, perquè no m'ho mereixo. I com aquesta creença és la creença nuclear, doncs és probable que em condicioni a no anar-hi. Mm-hmm. Llavors, això ens acaba limitant molt, per això són creences limitants, perquè ens van tancant a dintre d'un quadrat fictici que tenim a dintre del nostre cap i que ens pot fer molt mal. Llavors, ràpidament, no sé si tinc temps encara o no.
Sí, que tens temps, i tant.
Doncs ràpidament anem a mirar com superar-ho, no?
Home,
una
esclar,
miqueta.
És el que estava esperant, Laura.
Ah, vale.
Clar. Jo dic a veure.
Ja hi arribo. Doncs mira, a casa què podem fer? El primer pas és detectar-les, i no és un pas fàcil, eh? Per què? Perquè aquelles creences que tinguem molt arraigades, aquelles que ens vinguin de la infància, les tenim tan anclades a dintre nostra que la nostra ment, al final...
Conviuen amb nosaltres, no?
Clar, i el cervell és super eficaç, és molt ràpid, i ell què fa? Ostres, això acostumo a pensar normalment, no? Doncs mira, de forma automàtica, pum. I llavors, quan em trobo en una situació, aquell pensament és tan automàtic que em costa un munt de detectar, però perquè ja fa molts anys que funciona així, no? Aleshores, això s'ha de trencar. Com ho trenquem? Doncs és important registrar-ho. Per escrit, que sempre us dic.
Home, sí.
Ja ha arribat el moment d'escriure, sé que l'estàveu esperant, però sí que és important registrar quin és el pensament que em fa sentir tan trist, o tan miserable, o tan... No?
Sí, desgraciat, no?
Quin pensament hi ha darrere d'això? I anar rascant, això és com una ferida, hem d'anar traient costra per arribar a lo que seria la carn viva i poder-la tractar de forma sana. Analitzar si hi ha alguna de les distorsions que us he dit darrere d'aquest discurs, no? Mai no m'estimarà ningú. Ostres, per què? Ah, perquè un cop aquella persona va dir-me que no sé què... Vale, un cop.
Una vegada.
Un cop, o dos, o tres, és igual. Però tres cops no és un fet objectiu per poder afirmar això. Registreu també les emocions. Això és autoconeixement. Tot això són exercicis que van molt bé. I si ja intentéssim buscar una alternativa... Què podria pensar en lloc de pensar això, que sigui més positiu per mi, seria fantàstic. El segon pas, un pas més enllà, seria posar a prova les meves creences, desafiar-les. si, per exemple, algú s'està rient i jo penso que s'està rient de mi.
Sí.
Això és molt comú que passi.
Molt, molt.
Això, sí. I sobretot en persones que han, patit bullying o que han patit menyspreu o rebuig,
sí.
És molt fàcil que succeeixi perquè recuperem aquelles experiències passades i les integrem per afrontar el futur, aleshores, o al present, perdó, millor dit. Aleshores, és molt fàcil que pensem això. Doncs, si algú està rient, és millor preguntar-li, ostres, què ha passat que et fa tanta gràcia?
Rius, no?
Clar. I llavors la persona dirà, ui, no, és que estava pensant de l'altre dia i ja ho hem trencat un cop. I si ho anem fent molt sovint, al final aquella creença perd valor, perquè l'estem qüestionant.
L'afablim, i que és el que on s'ha d'arribar, no?
Exacte, exacte. Després, com a tercer pas, tindríem cercar evidències. Fer un diàleg amb nosaltres mateixos. Va, jo penso això, quina evidència objectiva hi ha? Què diuen els experts d'això? Això és real? A quantes persones els hi passa? Fer una mica de científic, eh? Anar a buscar, no sé com es diu, les quatre potes al gat? Anar a buscar les quatre potes al gat.
Sí, sí.
Llavors, ja veureu que allò que és tan evident per nosaltres, possiblement quan ho mirem des de com ens posem les ulleres de científic, no ho és tant. I amb aquests tres passos anirem fent perdre força a aquestes creences. Si no, si no us en sortiu, doncs sempre us queda visitar els professionals.
Home, esclar.
Hi ha dues teràpies que han donat moltíssima importància a això, que una seria la cognitivo-conductual, és a dir, pensament i conducta, i l'altra és la teràpia racional emotiva. Que la teràpia racional emotiva, bàsicament, a grans trets, ens ve a dir que una cosa és el que succeeix, l'altra és el que interpreto i l'altra és la nostra conducta. I la nostra conducta depèn del que interpreto, no del que succeeix.
Clar.
És a dir, que ja veieu que és superimportant què interpreto, quins patrons integro dins de la meva persona per després jo reaccionar a tot el món que em ve. Això normalment es treballa amb una reestructuració cognitiva, és a dir, fent aquests passes que us deia, una mica més, anant una mica més enllà per recol·locar tots aquests patrons que tenim a dins nostre.
Les i els psicòlegs ens feu treballar molt quan anem a la consulta,
sí,
no?
Sí, sí. És bàsic, és bàsic.
Algú que ens pugui escoltar i dir, uf, quina mandra, perquè...
Segur que hi ha algú.
I què explico jo? Jo és que, si no em pregunten, ves que els hi he d'explicar. Què
però
diríem
això,
amb aquesta gent?
Això no us heu de... No heu de patir perquè...
Explicar la meva vida.
És un ritual tan perfecte que al final van sortint coses. I a vegades, a la primera o segona consulta sortiran coses, bueno... No passa res, que no siguin importants o que no siguin transcendentals, no passa res. I hi ha un dia, això és com treure un tap. Hi ha un dia en què surt el tap i es buida tot el que hi havia dintre, no? No heu de patir per com anirà, com serà. Simplement aneu-hi.
No, mira, per provar-ho...
Exacte.
I ara que a partir del setembre sembla que...
Sí, a partir del 17 de setembre.
Avui s'ha donat a conèixer, no? Que...
Correcte.
Que es pagarà, que val 45 euros, era el que, és de fet encara el que val una consulta, i al cap i a la fi seran 11, no?, els euros.
Sí, sí, sí. És una bona notícia. És una molt bona notícia, penso.
Home, jo crec que podrà, malauradament, perquè això vol dir que hi ha molta gent que no ho pot o no us pot venir a veure pel tema econòmic, doncs que podran donar el pas i venir a veure-us.
És
no?
una altra manera de considerar, de posar una miqueta d'atenció en la salut mental, que potser durant molts anys ens ha estat, no diria menys tinguda, però potser no havíem situat la importància que té,
sí.
I ara posem una mica el focus d'atenció en la salut mental perquè estem veient que hi ha moltes persones que ho passen molt malament. I aleshores què passa? Que... La vida succeeix que si tu una cosa la llargues, es va fent, ho hem parlat molts cops aquí, no? Es va fent bola, i quan la bola és molt gran,
feina rara,
tenim un problema molt gros. Aleshores, jo penso que és una molt bona notícia que les persones puguin cuidar la seva salut mental. De fet, hi ha altres països, sobretot nòrdics, on hi ha molta tradició de cuidar la salut mental.
Diguéssim que van una mica més avançats,
i on tothom té el seu terapeuta o el seu psicòleg, i no és cap problema.
Clar, però, jo, Laura, ara, avui en dia, potser no tant, però si jo recordo... Ui, no, el psicòleg està boig aquí. No? Una mica de dir, ostres...
Però fins i tot a les persones que ens hi dediquem, a mi mateixa m'han fet el comentari. Bueno, tu estàs estudiant el que feien abans els mossens.
Jo aquest comentari... Ah, sí? Què dius, ara?
Me l'han fet, me l'han fet. Però és veritat que és molt important que entre tots comencem a trencar, no?, aquests mites que jo crec que aniran caient amb el temps, però si els anem trencant, al final, anar a parlar amb algú i que aquest algú et doni més perspectiva del que t'està passant i de com reconduir la situació, perquè hi ha eines, hi ha mecanismes que estan disponibles, però evidentment ningú n'és ensenyat.
No,
jo tampoc els coneixia.
No, clar, clar, és normal.
El que passa que hem emprat el meu temps en conèixer-los i altres persones han posat el seu temps a fer altres tasques. I d'això va, no?, la societat, que cada persona que està especialitzada en una tasca em pugui ajudar a una altra. No, per exemple, jo, si em parles de mecànica d'automòbil...
Ah, aniràs amb un mecànic, aniràs amb un taller, no?
Sí, perquè no en tinc ni idea i em quedo sense cotxe.
Ah, ja som dues,
per
doncs,
tant,
eh?
Per tant, s'ha de veure com un servei més. No és
estereotips, no? Allò de...
Exacte, s'ha de començar a trencar aquesta idea de... Ui, aquest té un problema.
Sí.
Tots tenim problemes.
Tots.
El que passa que hi ha unes eines que estan disponibles i que nosaltres podem posar a l'abast dels clients perquè aquests puguin anar arreglant. Però sí que teniu, i això és claríssim, teniu una part molt activa en buscar les solucions. Evidentment, evidentment.
Doncs espero que això vagi d'aquesta manera. Avui hem parlat de les creences limitants.
Sí.
Jo, quan m'ho ha dit, dic, no sé per on tirarà aquesta nena, però esclar, vull dir, doncs ja ho hem entès perquè...
Té una mica de filosofia, també, eh?
Ah, sí.
T'he de reconèixer que...
No, però el que procurem, i de fet tu fas, és que la psicologia, doncs, l'anem coneixent mica en mica i d'una manera més planera, no? Vull dir...
I si no enteneu alguna cosa, perquè a vegades jo pot ser que m'enrotlli com una persiana...
No, perquè
escriviu,
poses exemples
no hi ha
molt,
cap problema.
Poses exemples molt aclaridors i jo crec que si ho entenc jo, a partir d'aquí ja ho pot entendre tothom. És així. Gràcies, Laura, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Avui, tranquil·lets, marxem, eh?
Sí, marxem amb James Blunt, amb una cançó preciosa que esteu ja escoltant de fons, d'aquest cantautor o músic britànic, exoficial de reconeixement en el regiment de salvavides de l'exèrcit britànic.
My life is bread. Sí, això ja ho he explicat, que havia estat a la guerra de Kosovo al 99.
Sí, efectivament.
Ens quedem amb aquesta del 2004 ja, You're Beautiful. Fins demà.
Adéu.
My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful. You're beautiful.